En profunditat, amb Roger Isern.
Què tal, oients de Ràdio Olot? Benvingudes i benvinguts novament a la cita habitual dels dijous al migdia després de l'informatiu a l'antena de Ràdio Olot, al 98.1 FM i a radioolot.cat. Avui, primer programa del mes d'abril, on parlarem d'un aspecte que malauradament n'hem parlat molt en els darrers anys, com és la pandèmia i el coronavirus, però on parlarem des d'una faceta més propera i també, deixeu-me dir, d'actualitat, perquè el Covid, en moltes persones, segueix ben present en les seves vides diàries. I parlarem del Covid persistent, una paraula que mica en mica vam anar escoltant a mesura que la pandèmia anava avançant, mesos ja fa de 5 anys a casa nostra, i on moltes persones seguien tenint símptomes. Avui en parlarem en detall i coneixerem quins són els símptomes més habituals en les persones i que a dia d'avui, 5 anys després de l'arribada del coronavirus, i precisament en un mes d'abril, 5 anys després, on va ser el mes amb pics de contagis i especialment de mortalitat més alt de l'època de la pandèmia arreu de l'estat espanyol. Avui coneixerem més detalls de què és el Covid persistent, com afecta les persones i si algun dia podem explicar que aquest Covid i aquest maleït coronavirus pot fugir del cos d'algunes persones. Mariona Reixac, especialista en medicina interna de l'Hospital Universitari de Girona, doctor Josep Trueta, gràcies per atendre'ns a Ràdio Olot. Anem per pans, Mariona, ja fa 5 anys de l'arribada del coronavirus a casa nostra. Precisament ara hem entrat ja al mes d'abril, on probablement va ser un mes, si parlem de xifres, on les morts van ser molt elevades a casa nostra, i evidentment el Covid no ha desaparegut de les nostres vides, per molta gent encara hi és, com és el Covid persistent. Tu que l'has viscut de prop, Mariona, a banda d'entrar en detalls del Covid persistent, com recordes aquells inicis en què vau veure que el coronavirus no era una cosa que era de passada, sinó que molta gent es quedava? No sé com ho recordes ja a 5 anys vista.
Bé, bueno, sí, és veritat. Al principi vam nosaltres crear una consulta, que era una consulta com de seguiment per tots els pacients que havíem tingut ingressats, que era un perfil de pacient que havia passat una infecció moderada breu, per descartar sobretot que no tinguessin seqüeles respiratòries. No? I mica en mica ens vam adonar que hi havia un perfil de pacients que, tot i recuperar-se de punt de vista respiratori, referien com un conjunt de símptomes que estava molt estènia, fatiga, insomni, falta de concentració, caiguda de cabell, i llavors també es van començar a derivar a la consulta pacients que, tot i no haver estat ingressats, explicaven aquests símptomes. No? Llavors ens vam adonar que, tot i haver passat un Covid lleu, moderat, greu, podíem presentar aquesta clínica que persistia amb el temps.
Mm-hmm. Quan vau començar a descobrir, Mariona, que el Covid es quedava dins les persones, no sé si quina sensació va ser. Va ser de, ostres, ara com reaccionem? Perquè, clar, era una cosa tot molt nova. No sé com va ser aquella reacció, aquell moment que us vau adonar que aquests efectes quedaven amb les persones i que a dia d'avui segurament algú que ens escolta coneix algú o està passant per un cas així. No sé com va ser la reacció dins del sistema.
Bé, bueno, sí que és veritat que el long Covid o el Covid persistent, nosaltres ja hem vist altres, s'assimila una mica el que és la fatiga crònica. La fatiga crònica ja s'ha dit descrit, s'ha desencadenat després d'altres infeccions. Infeccions per virus exultar, per borrelia, que és la malaltia de Lyme. Ja hi ha infeccions que serveixen com a trigger per desencadenar símptomes que s'equiparen o s'assimilen molt al que ara diem long Covid. No? Jo penso que long Covid, ara li he ficat el nom de long Covid, però que té moltes similituds o podria estar dins d'aquesta fatiga crònica que ja s'ha descrit en altres tipus d'infeccions.
Mm-hmm. En detalls, abans ho comentaves així a nivell general, amb Mariona, efectes que tingui en una persona aquest Covid persistent, és a dir, que a dia d'avui encara el pateixi, què és el més comú que heu pogut veure que afecta la persona?
Bé, de símptomes n'hi ha molts, hi ha com més de 100 símptomes descrits. El símptoma més freqüent que refereixen els pacients, un 90% dels pacients, és la fatiga, que sobretot s'acostuma a intensificar després de l'activitat física o d'una activitat mental intensa, aquest dolor muscular que també a vegades alguns expliquen. Els pacients que van arribar a ser hospitalitzats tenen més persistència de símptomes respiratoris, que tot i que tu si fas proves respiratòries i surten normals, doncs ens expliquen la sensació de falta d'aire, de no poder agafar aire profundament. I a nivell cognitiu, doncs, presenten molts problemes de concentració, de memòria, dificultat en desenvolupament de tasques, la famosa boira mental, alteracions en el son, són poc reparador. I bueno, aquests són els símptomes que més t'expliquen els pacients.
Clar,
però
entenc
ja
que...
n'hi ha molts, eh?
Sí, n'hi ha molts, però són els més comuns, no? Els que comentes, que potser vau trobar en aquell moment i que vau analitzar.
Sí, els vam començar a recollir i llavors acabava llegint articles, tots els articles que han anat sorgint, doncs, se pateixen amb els mateixos símptomes.
Ara, a dia d'avui, 5 anys després, si mirem l'evolució, Mariona, de l'anàlisi del Covid persistent amb els casos de persones que heu tingut i que vau tenir des del març del 2020 a mesura que el Covid anava entrant a les nostres vides, creus que s'ha evolucionat? És a dir, que algun dia, si algú ens escolta aquest Covid persistent, doncs la vida d'aquestes persones pot millorar, és molt complicat. No sé, 5 anys vista, què ens en pots dir d'això?
Bueno, jo penso que per ara no està del tot clar. Sembla que s'està avançant molt en els últims anys. Hi ha grups que estan treballant doncs, amb les hipòtesis de per què es produeix aquest bon Covid, si hi ha una persistència d'inflamació, una afectació de microvasculatura, intentar, la recerca va molt encarada en intentar buscar per què es desencadena. Jo penso que amb els anys o amb els propers anys ens sorgiran respostes i jo crec que hem de donar esperança de que es pot solucionar. Sí que és veritat que a dia d'avui hi ha pacients que després de 4 anys persisteixen amb aquests símptomes que ja dic molt, no? S'equiparen com a símptomes de sensibilització central, com la fatiga crònica i que potser s'ha de continuar per aquest camí o potser amb el temps doncs, sorgiran més estudis que podran donar llum als nous tractaments.
I algun dia pot ser possible que una persona que porti ja molts anys amb aquests símptomes els comenci a deixar tenir o és molt complicat? No sé si evidentment això és viable o no.
Jo penso que sí, jo penso que hem de tindre l'esperança de que això pot tindre una recuperació i llavors, si només no, una millora. A dia d'avui tenim pacients que, aquells pacients que després de 6 mesos continuen amb símptomes, continuen explicant-los, no? I que és difícil que més enllà dels 6 mesos un any n'escriguin sense símptomes. Bueno, jo penso que potser hem de donar esperança i hem de pensar que en els propers anys podrem aconseguir que aquests pacients millorin.
Durant aquestes setmanes des dels serveis informatius han fet diverses entrevistes i converses amb gent que del sector sanitari 5 anys després de l'arribada del Covid. Mariona, en aquest cas, tu també que el vas viure de prop, hi ha moltes frases, i sincerament hi ha moltes reflexions a nivell personal, però una de les frases que molta gent ens ha comentat és que el sistema va fer coses que potser fins aquell moment no s'havien fet o que es pensaven que eren impossibles de fer. En el cas del Covid, i tu que, per exemple, vas tractar amb gent que el patia, no sé si també comparteixes aquesta reflexió i ho recordes així, no? Que el sistema va fer aquell pas endavant a l'hora de reaccionar a l'arribada de la pandèmia.
Clar, es van ficar molts esforços, no? Era una infecció que va afectar a tothom i van ficar-hi molts esforços. És veritat que anàvem actualitzant guies i actualitzant tractaments dia a dia, gairebé. Diries que d'un dia per l'altre la cosa canviava. Jo recordo, no, de començar amb tractaments que ara no hi faries, però bueno, en aquell moment et semblava que era el millor i mica en mica es van anar fent protocols i guies i jo crec que en aquell moment es van ficar molts esforços i ens va ajudar doncs, a poder treballar i a poder afrontar aquella infecció que era nova per nosaltres, però que va poder ajudar-nos a tirar endavant.
I per últim, la gran pregunta, 5 anys després, el Covid, vulguis o no, i segueixen a les nostres vides, sempre hi serà o hi haurà potser en algun moment que ja ens en oblidarem o costarà molt de que ens en oblidem i que deixi d'estar a les nostres vides?
No sé, a dia d'avui tinc la impressió de que s'acabarà fent estacional o que potser acabarà sent com l'Abril, no? I que l'anirem tenint incorporat en les nostres vides. Aquesta és la impressió que tinc a dia d'avui, no? Vindrà doncs, com la grip, ens vacunarem de la grip, ens vacunarem del Covid. I ara és aquesta la sensació que tinc, però bé, molt bé.
Doncs tant de bo sigui aquest el desig que evidentment volem tots. Mariona Reixac, especialista en medicina interna de l'Hospital Universitari de Girona, doctor Josep Trueta, gràcies avui per parlar-nos sobretot d'una de les bandes que té aquest Covid, com és el Covid persistent, que evidentment hi ha moltes persones que encara el pateixen i el tenen de ben a prop, aquesta pandèmia que ja fa 5 anys va arribar a les nostres vides. Gràcies avui per explicar-ho aquí a Ràdio Olot.
Gràcies a vosaltres.
En profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.